no hi havia res a fer, vaja, que no hi havia diners, que les targetes de crèdit havien estat cancel·lades, que els bancs li feien por i que la seva antiga condició de client havia estat substituïda per la condició de premorós. Potser s'hauria de vendre la casa, però sabia que potser ningú no la hi compraria. I la nit de Reis estava per caure i potser els seus fills no estaven acostumats a veure una saleta buida com la que els esperava. Tampoc li havia tocat la loteria del Niño, ni tampoc havia escrit res pel Premi Nadal, o sigui, que s'acostaven unes hores molt peludes. En la necessitat de guanyar temps al temps, per si de cas arribava algun miracle, l'home va decidir ajornar un dia la gran arribada dels mags. «Mireu», va dir a la canalla, «el pare ha d'anar a treballar el dia de Reis a un país on no hi creuen. O sigui que jo ja he advertit a ses majestats que no deixin res a la matinada del 6, que tot ho arreglarem al matí del dia 7. No vindrà d'un dia i jo ja seré aquí una altra vegada». I els seus fills s'ho van creure, o millor encara, s'ho van voler creure, i van passar el dia veient com els altres nens del barri sortien al carrer amb les seves bicicletes noves de trinca i els seus cotxets amb nines, i ells esperant que el seu pare tornés del negoci al país estrany on no creien en els Reis. El dia fatídic el pare va passar-se la jornada anant pel món sense saber què podia fer per aconseguir trobar alguna cosa realment emocionant per aquell dia anomenat d'il·lusió. Però cada hora que passava no feia altra cosa que desil·lusionar-se. Va arribar a pensar que potser sí que els Reis existien, però en no haver escrit cap carta i haver extingit el termini per l'entrega, era evident que els Reis no tornarien enrere. Va esperar a la porta dels grans magatzems, tancats, per veure si les escombraries hi havien deixat alguna joguina tarada, però no hi havia res a fer, l'any es plantejava malament, i aquell n'era el seu primer símptoma. Va ser la tarda quan va tenir la idea lluminosa. Altres pares més afortunats havien començat a deixar els papers i les caixes dels obsequis que ses majestats els havien deixat. I el pare va decidir anar recollint tots els embalatges i totes les bosses que s'acumulaven a les porteries dels barris més luxosos. Els va omplir de no res, perquè no res tenia. Però va descobrir que el no res també es pot embolicar. El pare va saber que en aquesta feina de simulació no estava sol. Als bancs de les places i dels parcs, altres pares i mares, en la seva mateixa situació, també intentaven recuperar la il·lusió a cops de volum amb llaços de segona mà. Va ser així com, de nit, va arribar a casa seva. Va assegurar-se que els seus fills dormien i va omplir la sala de paquets buits, però enormement atractius. Allà hi havia embolcalls de joieries, dintre dels quals no hi havia cap joia. Allà, caixes amb fotografies de joguines esplèndides que ja no existien. L'endemà els diria als seus fills que no estaven vivint el millor dels anys i que potser el millor era, ja que els Reis havien passat un dia més tard, lliurar totes aquelles joguines i aquells obsequis a alguna organització benèfica que els distribuiria entre els nens més necessitats. Els insistiria en el fet que la possessió de les coses mai no donava tanta felicitat com la possibilitat de compartir les coses. L'endemà, però, cap dels seus fills va voler obrir cap dels falsos regals que el seu pare havia deixat a la sala. «Pare», li van dir, «nosaltres també som d'aquell país on no creuen en els Reis. Com ho podem fer per ajudar-te?» I van esmorzar junts amb una intensa felicitat de nois.